Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia. En marxa des de primera hora del matí una operació antiterrorista dels Mossos d'Esquadra a Barcelona amb l'objectiu de detenir dues persones, segons fonts de la investigació. Els Mossos d'Esquadra fan entrades a la Barceloneta, un operatiu tutelat pel jutjat central d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional i liderat per la Comissaria General d'Informació dels Mossos. Les dues persones estan relacionades amb el terrorisme jihadista i estaven instal·lades a la ciutat de Barcelona. I mentrestant, el mòbil de Roger Torrent, avui ens hem assabentat, ha quedat hackejat amb un programa que només tenen els governs. Pegasus és el nom d'un programa espia desenvolupat per la companyia israeliana NSO que només poden comprar els governs i les forces i cossos de seguretat. Això, segons una investigació del País i del diari britànic The Guardian. L'any 2019, el mòbil del president del Parlament va ser objectiu d'aquest programa d'espionatge que s'utilitza per combatre el crim i també el terrorisme. Repassem altres notícies. Ens quedem a casa nostra perquè el govern català ha aprovat un decret llei que servirà com a marc jurídic per poder aplicar mesures restrictives de confinament. En un principi, primer de tot, el Segrià. El president Quim Torra encapçalava ahir a la tarda el Consell Executiu Extraordinari on es va aprovar aquest decret que servirà com a marc jurídic. El decret que modifica la llei de salut pública per tal que l'autoritat sanitària pugui adoptar en tot moment mesures de limitació com ara de l'activitat, el desplaçament de persones i la prestació de serveis en determinats àmbits territorials en cas de pandèmia, com està passant actualment amb el coronavirus. Mentrestant, els ciutadans del Segrià han de seguir les recomanacions de les seves autoritats sanitàries, és a dir, de la Generalitat. Aquest és el missatge que ha volgut traslladar el ministre de Sanitat, Salvador Illa, després que una jutgessa hagi tombat el confinament domiciliari ordenat pel govern català. I la població jove, la més afectada pel brot de l'Hospitalet. Núria Marín ha remarcat que la població més afectada en aquest brot és la població d'entre 20 i 50 anys. I per acabar us expliquem que ha tingut lloc a la Sagrada Família de Barcelona un homenatge a les entitats que han atès les famílies afectades per Covid-19. Salvador Busquets, de Càritas Barcelona, Mireia Angerri, de Mans Unides, van assistir, entre altres entitats socials convidades a aquesta jornada a la Sagrada Família. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
T'indigna la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous, escolta Plusvàlua Dones, un espai produït per Mireia del Pozo. Parlem d'educar en la igualtat, de visibilitat, d'ocupació, de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món millor per a totes i tots. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones.
L'estiu ja és aquí i el gaudirem al 100%, perquè ens ho mereixem, després d'una llarga i especial primavera. Això sí, sense oblidar tenir cura de nosaltres mateixos, perquè hem estat molts mesos sense activitat i el nostre cos ho sap.
Doncs per cuidar-nos i protegir el teu cos, et recomano que complementis la teva rutina alimentària amb complements alimentaris de qualitat. A més, és molt còmode. Només has de fer una trucada de telèfon i Laboratoris Mind lliurarà en el teu domicili els teus complements alimentaris naturals.
Amb una trucada de telèfon?
Sí, trucant al 669-56-17-68. Et repeteixo, 669-56-17-68. Aquí pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
És genial i que fàcil. I quin recomanes prendre aquest estiu?
Dos productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que aporten els àcids grassos omega 3, que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments. El segon producte que et recomanem és Coralcard. Coralcard és ideal per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat. Coralcard és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions davant l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coralcard. Aconsegueix-los ja des de casa i sense desplaçaments. Protegeix-te i telefona al 669-56-17-68. Apunta, 669-56-17-68. I aconsegueix Mas Omega Punto Rojo i Coralcard. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Doncs tens raó. Tindré cura del meu cos amb Mas Omega Punto Rojo i Coralcard. Ara mateix telefono al 669-56-17-68 i els hi diré que sóc oient de Ràdio Estel.
Nous temps, nous descomptes. A les segones rebaixes del Corte Inglés, ara tens un 20% de descompte addicional en més de 400 marques de moda i esport. Sí, addicional. Tens un 20% de descompte que se suma als descomptes que ja hi ha. A què esperes? El teu 20% addicional només fins al 22 de juliol a les segones rebaixes del Corte Inglés.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Dalt del cotxe hi ha una nina que repica els cascabells. Dalt del cotxe hi ha una nina que repica els cascabells. 30-40, l'ametlla marganta, pinyol madur, més tan dur. Si tu te'n vas, nero, nero, nero. Si tu te'n vas, nero, nero, nas. Si tu te'n vas, nero, nero, nero. Si tu te'n vas, nero, nero, nas. Dalt del cotxe hi ha una...
Ball de nit és el segon disc de Ballaveu, que presenta un repertori basat en el cançoner popular i tradicional català, però passat pel sedàs de la seva particular proposta de ball, amb el repte de tenir la veu com a únic instrument melòdic. En parlem de tot plegat aquesta hora amb Xavier Rota. Ell és membre del grup de Ballaveu, juntament amb Patri García. Xavier, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres un matí com avui.
Bon dia i bona hora. Gràcies a vosaltres.
Deixa'm preguntar-te primer de tot, per què Ball de nit? És un homenatge als embalats?
Doncs sí, 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 també ho és. Nosaltres, com a Ballaveu, doncs, ens hem, entre cometes, especialitzat en el ball cantat, és a dir, cantar per fer ballar. I la majoria de concerts, per dir la veritat, els fem a la nit i ens semblava que el nostre repertori, doncs, mira, per trobar un nom adequat, donat que també hi ha molts balls de parella que es ballaven embalats, doncs un ball de nit era... el nom era el més adequat.
Segur que us ho han preguntat milers de vegades, eh? Però per què fer un disc de música tradicional del cançoner popular en ple segle XXI?
Sí. A veure... ens agrada, doncs, trobar una mica, doncs, les arrels, ens agrada parlar amb la gent gran, ens agrada també per la nostra professió, jo soc historiador i la Patri és mestra d'escola, doncs recuperar aquest cançoner de tota la vida per transmetre-ho als més petits, també, per donar-ho a conèixer als que ja no se'n recorden. No sé, és una... trobo que és part nostra, no?, també, doncs, de... és un grup que, i és un estil i és una idea que surt de nosaltres mateixos, ens surt així.
Sí, com sigui, és un arranjament del cançoner popular que recorda les clàssiques danses més tradicionals del país occità, no?
A veure, clar, les danses que fem són totes catalanes. El que passa que sí que és veritat que amb Occitània ens hem emmirallat molt, sobretot per el tractament de les veus i del fet de cantar per fer ballar. És a dir, nosaltres, l'únic instrument melòdic, és a dir, l'únic instrument que fa melòdic és la veu. No tenim ni violins, ni acordions, ni flautes, només cantem. Uh-huh. Ens acompanyem amb la guitarra, ens acompanyem amb percussions, però només cantem. Llavors, això sí que... hi ha moltes cançons a Catalunya, que moltíssimes, la cançó en català no s'acaba, i que també, vull dir, no necessiten cap altra melodia, no? Això existeix, hi ha jotes, hi ha sardanes que són cantades. Però el concepte de ball cantat, únicament cantat, això és molt occità. Això existeix en la tradició occitana, que també coneixem, que ens és molt propera, i ens hi hem emmirallat una mica.
I és que a Ball de nit podem escoltar cançons com aquesta, La fulla de l'olivera.
Una noia jo voldria i una altra me'n volen dar. La que em donen no m'agrada, la que avui no em volen dar. I en aquesta santa casa tot el bé del món hi és. La mestressa n'és bonica, m'allunyen encara més. Aigada la mar...
Xavier, es fa difícil la reinterpretació de grans clàssics de la cançó precisament perquè són grans clàssics de la cançó i la gent ja els tenim al cap?
Mira, és una cosa que també ens havíem parat a pensar, no? De dir, val la pena tornar-los a gravar? I nosaltres vam pensar doncs, que sí, que valia la pena, perquè també els hi donem aquest aire de dansa, que potser hi ha moltes cançons que no són per ballar, és a dir, el Testament d'Amèlia o la Presó de Lleida no són cançons per ballar, són cançoners, són romansos, que són per cantar i ja està, no? Llavors, doncs, sí que en aquest moment el plantejament, doncs, potser hi ha alguna contradicció, no? De dir, ostres, va, li posem un cert aire per ballar, però sempre intentant, i creiem que ho aconseguim, sense desvirtuar, diguem, la versió original, si és que n'hi ha alguna que com saps segur, n'hi ha moltes versions de la Presó de Lleida, del Testament d'Amèlia, del Noi de la Mare, val? Complicat en certa manera, però bé, coneixem les cançons i creiem que ens en sortim.
Em deies, a part de cançons per ballar, per dansar, també cantem molt romansos, eh? Us considereu una mica els juglars dels nostres temps?
Home, a veure, els juglars el que feien era cantar composicions ja fetes i les transmetien, i per tant nosaltres ho podem fer com molts grups. Vull dir, però si et refereixes en el transmetre la cançó tradicional, doncs sí, també ens agrada.
A més, deixa-m'ho dir, perquè m'ha encantat trobar aquesta cançó al disc. Us atreviu amb Càstor Pérez, Glòria Cruz, amb aquesta bellesa de manera.
Pinto les notes d'una manera blava com l'aigua
Aquest vestit de nit que també hi podem trobar a Ball de Nit. Per què hi té cabuda l'Havanera en un disc com aquest?
Doncs en aquesta recuperació del ball tradicional i popular, l'Havanera, amb un altre nom, que és el d'Americana, era un ball molt, molt popular a començaments del segle XX, finals del XIX. Ara, doncs, l'Havanera nosaltres l'entenem doncs, com per escoltar una nit d'estiu, amb ronc cremat i prou, no? Però és això, vull dir, a començaments del segle XX l'Havanera també es ballava, val? Era un ball de parella, com la masurca, com la polca, com el pas doble, com el xotis, eren balls molt, molt, molt extesos, i creiem que amb cançons, com has dit, d'aquesta bellesa, com Vestida de nit, valia la pena, doncs recuperar-ho i reproposar-ho també per ballar.
I deixa'm-ho dir, us ho he d'agrair, perquè aquesta cançó interpretada magistralment i d'aquesta manera em posa la pell de gallina. Per tant, deixa'm-me l'escoltar un moment.
I a l'onada més alta i guarnida pel mer. Sol.
Xavier, deixa'm preguntar-te també, en un temps com aquest, quins temps està vivint el món de la música arran d'aquesta pandèmia de la Covid-19?
Bé, la música ha sigut potser una de les grans... una de les llums, no?, de les poques llums que hem tingut en la pandèmia. Molts músics s'han abocat a fer concerts en streaming, ens han acompanyat en moments i en dies i en molts dies de tancament a casa, però ara els músics també necessiten la gent, no? Vull dir, nosaltres vam fer 10 concerts al llarg de la pandèmia, 10 concerts gratuïts per YouTube i per Facebook, uh-huh. I perquè necessitàvem tenir l'escalç de públic, dels amics, no? Vam perdre molts concerts. Penseu que nosaltres no només fem concerts, fem ball, que encara està més prohibit, no? Uh-huh. Vull dir, no ens podem agafar, no podem ballar sardanes, no podem... I clar, els concerts que molts músics potser havien vist suspesos, ara els estan reprogramant en formats diferents, però sempre com a concert, i en el cas nostre ens trobem que no, que com que fem ball, molts dels concerts que teníem programats, que eren a festivals de danses organitzats per associacions de dansa, aquests festivals s'han suspès, i ara mateix doncs, no tenim gairebé res. Alguna cosa surt, aquest dissabte, per exemple, serem a Berga a la tarda, en format concert, però bueno, sí que és veritat que si ens fixem en el sector del ball tradicional i del ball en general, les orquestres de ball, per exemple, doncs sí que estem patint aquesta crisi, la patirem encara uns quants mesos més.
Doncs vinga, va, a part de Berga aquest proper dissabte, on us podrem veure, escoltar, on us podem gaudir?
No, és que...
A Berga, aquest proper dissabte.
Sí, teníem tot l'estiu ocupat, havíem d'anar a festivals de França, havíem d'anar a Polònia, havíem d'anar a Suïssa, havíem d'anar a Alemanya, havíem d'anar a Bèlgica, i estava tot posposat. A l'octubre ens han reprogramat a Polònia, i bé, estem a l'expectativa perquè realment acabem de treure el disc al febrer. El 29 de febrer vam fer la presentació del segon disc al Tradicionarius, del Ball de Nit. I tot just el 14 de març, que havíem d'anar a Agen, entre Tolosa i Bordeus, a Occitània, doncs allà ja va començar el confinament i ja no vam poder seguir la gira, no? Per tant, doncs, ara mateix nosaltres ho tenim bastant tot aturat. És la veritat.
Doncs per qui...
Ens va programar, doncs, fantàstic.
Per qui vulgui escoltar-los, qui vulgui ballar-los, qui vulgui gaudir-los, a Berga aquest proper dissabte, aneu-hi perquè de veritat que val molt la pena. Xavier Rota, membre del grup de Ballaveu, juntament amb Patri García, que heu tret aquest nou disc, Ball de Nit, i que val molt la pena escoltar, de debò, perquè a molts ens transporta a èpoques molt maques. Moltíssimes gràcies per la música, com sempre.
Gràcies a vosaltres, moltes gràcies pel suport.
Fins la propera.
Gràcies. Escampant amb canyella totes les cales.
Que torna. pàtria, veles i flors. Si pogués fer-me escata i amagar-me a la platja per sentir sons i tardes del passat, d'aquest món d'enyorança, amor i calma, perfumat de lluna, foc i rom.
Ràdio Estel.
Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Els dimecres cada 15 dies, a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies, a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum, a Ràdio Estel. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Món sense fronteres. Un recull de l'acció social, la solidaritat i les bones notícies sobre entitats i ajuda als necessitats amb Àngel Miret.
7 minuts i arribarem a 9:45 del matí. Abans d'arribar-hi, Àngel Miret, que ens torna a obrir com cada dimarts un nou Món sense fronteres amb les notícies més socials. Àngel Miret, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Joan. Bon dia a tothom.
Primer de tot, i com saben els oients, com que a mi m'agrada viatjar de la mà i la veu d'Àngel Miret, per tant, comencem viatjant i anem cap a Oklahoma.
Doncs sí, Oklahoma. Oklahoma és un estat dels últims que es va incorporar als Estats Units, es va incorporar concretament el 1907, és a dir, tot just fa una miqueta més de 100 anys, i és que els Estats Units segueix sent un paradigma en algun moment de democràcia, malgrat aquest brètol que tenen de president, perquè el Tribunal Suprem d'allà acaba de fer o de dictar una sentència, que per cert es pot trobar a internet, si busqueu, està recent posada a internet, on es reconeix que gairebé la meitat del territori d'Oklahoma pertany a les tribus indígenes que s'hi van instal·lar. Quan s'hi van instal·lar? Doncs mira, quan les van expulsar a l'hora de les seves terres. Hi ha alguna pel·lícula que ho recull força bé, això, aquelles anades de milers de persones que estaven cap al 1830 els treien dels seus territoris i els portaven al que els deien que era una reserva, que era el que avui és Oklahoma.
Mira, ara que ho dius, Àngel, i que fa pocs dies anunciàvem per pena de tots la mort d'un dels grans com és Ennio Morricone, me recordo d'aquella pel·lícula Era o ser una vez Amèrica, on s'hi veu també reflectit una mica tot plegat, eh?
Exacte, exacte, és ben bé el cicle aquest de pel·lícules. Bé, doncs en aquest moment hi ha allà quatre assignacions diguem-ne, originàries d'Estats Units, els Cherokees, els Creek, els Seminola, i doncs que a partir d'ara la meitat del territori, pràcticament la meitat, i Oklahoma és gran, és molt gran, és pràcticament la meitat d'Espanya, doncs serà reserva índia. I per tant, a vegades això em fa pensar que encara que sigui tard, a vegades també la justícia s'acaba imposant. I les penalitats i les llàgrimes que van passar aquestes nacions indígenes en aquest moment es veuen compensades. El que és més curiós és que aquesta sentència no ve de cap reclamació, diguem-ne, que hagin fet aquestes nacions, sinó d'una persona, un seminola que havia estat jutjat per l'estat d'Oklahoma per un delicte de, crec que era d'abusos de menors o una cosa així, i aleshores va dir que no, que amb ell només el podia jutjar l'estat federal, és a dir, Estats Units. Es veu que allà hi ha molta distinció entre els estats, en aquest cas Oklahoma, i l'estat federal dels Estats Units. I finalment, a partir d'aquí és on s'ha dictat aquesta sentència. En aquesta zona, també, revisant una mica ara per preparar aquesta nota d'avui, també he vist que aquí va ser on el general Custer, aquell general mític en un moment donat, doncs va ser el que va exterminar tot un poble. I també el que és curiós, perquè veiem la consideració que tenien en aquell moment els homes blancs envers els indígenes, és que el general va comptar els morts, d'indígenes, però no va comptar ni les dones ni els nens, que també havien estat assassinats per les tropes, perquè considerava que no eren dignes ja ni de ser comptats. Per tant, bé, és una notícia, jo crec, molt important, i veurem com es gestiona aquesta realitat en el futur. És a dir, a partir d'aquesta realitat s'ha creat una comissió entre els membres d'aquest, la representació d'aquestes nacions indígenes a l'estat federal i l'estat d'Oklahoma per veure de quina forma poden convertir aquesta sentència en alguna mena de realitat. Per tant, Joan, el que et deia, malgrat com està avui als Estats Units o el que ens arriba als Estats Units, fixa't que encara el Tribunal Suprem d'allà és capaç de dictar una sentència, això sí, per un marge curt. La votació són 9 membres, ha estat de 5 a favor i 4 en contra d'aquesta sentència. Encara avui als Estats Units ens fa recuperar una mica la fe en aquella democràcia força perfecta que representava per molts aquest estat, diguem-ne, durant tants anys, insisteixo, fins que va arribar aquest personatge sinistre que tenim en aquest moment al capdavant del país.
Deixa'm-ho dir també a Àngel, perquè ja saps que hi ha coses que ni puc ni vull callar. Com, per exemple, ens deies ara en relació a aquest cas d'Estats Units, ens deies una frase que m'ha agradat molt, i és que la justícia a vegades arriba tard, però arriba. Deixa'm-hi afegir, ni que arribi mil dies tard, per exemple, oi que ens entenem?
Ens entenem perfectament, Joan.
Obrim més temes com, per exemple, Santa Sofia. Atenció, serà mesquita.
Sí, doncs sí. I el papa francès ho ha dit, que està dolgut per aquesta situació. No solament ho ha dit ell, sinó que també aquesta decisió ha estat lamentada per la UNESCO i per forces països. Jo ara mateix tinc les queixes de Rússia, de Grècia, d'Estats Units, precisament, de França, etcètera, d'Espanya no en sé res, o si més no em consta. Bé, i per què? Originàriament havia estat una basílica bizantina i, per tant, catedral, però que després de que Constantinople va ser ocupada, diguem-ne, pels musulmans, al segle XV va es convertir en mesquita, però després, l'any 34, el 1934, es va convertir ja en un museu, però per què? D'aquí ve el dolor, no perquè sigui mesquita. El dolor de la UNESCO i del papa ve perquè era un símbol de convivència de religions. I aquí està una mica el tema. Aleshores, també aquest president Erdogan, que forma part també d'aquest nucli de presidents, diguem-ne, que, dels que s'està farcint el món, autoritaris, amb unes democràcies, diguem-ne, moltes vegades subvertides i imperfectes i fetes a mida, doncs ha dit fins i tot no solament de que es convertia en mesquita, sinó que interpretaria qualsevol crítica en aquesta situació com un atac a la independència de Turquia. Com sempre, també barrejant-ho tot, pàtries, honors, religions, etc. En fi, sap greu perquè, a més, Turquia havia tingut un enfrontament amb el Vaticà quan el papa francès també va criticar el genocidi d'armenis durant el segle XX, i aleshores ja va haver-hi, insisteixo, aquesta tensió. Jo espero que s'acabi reflexionant sobre això, perquè justament en l'àmbit de la religió s'està fent un gran esforç, tant els jueus com els musulmans, els protestants, els catòlics, i aquest sembla un gest unilateral que no sé ni fins i tot si la pròpia societat, diguem-ne, turca ho desitjava o ho volia, en tinc els meus dubtes, i per tant esperem que encara hi hagi una reflexió i una marxa enrere una mica sobre aquesta situació.
Mm-hmm. I més, si no m'equivoco, fa anys que Turquia és considerat un estat laic, no?
Va ser l'origen de l'estat actual. Uh-huh. L'origen de l'estat actual, els militars, joves militars, diguem-ne, turcs, van ser els que van impulsar la situació d'aquest estat, diguem-ne, en el si d'aquell imperi, i van ser els que van modernitzar a Turquia. Però això també, ja et dic, amb aquests nous presidents barra dictadors que tenim en el món, Hongria, Turquia, Estats Units, a tants llocs, i amb algun aspirant també a l'estat espanyol a formar part d'aquest grup, doncs diguem-ne s'està revertint una mica, malauradament.
No sé si tot plegat, Àngel, i ara acabem amb el tema turc, però no sé si tot plegat, perquè anem sentint gairebé dècada rere dècada que Turquia entrarà a la Unió Europea. Tot plegat no ho posa gens fàcil, tampoc.
No ho facilita, perquè ja no solament és aquesta qüestió, és que, insisteixo, els drets humans són notablement vulnerats sovint, no solament en situacions particulars individuals, sinó en el marc normatiu. Per tant, jo diria que en aquest moment la incorporació de Turquia, però no per aquest fet, insisteixo, sinó pel conjunt de situacions, està prou lluny de l'accés i de la incorporació a la Unió.
Va, un dia com avui, que també ens volies parlar de milionaris.
Milionaris per la humanitat, se't diuen. O sigui, una mena d'oxímoron, O sigui, perquè és difícil. Bé, però és una notícia sorprenent, que no n'he vist gens de ressò, i el que diu és que 83 milionaris, de multimilionaris, diguem-ne, d'Estats Units, però també de països europeus, també, novament, d'Espanya no n'he vist cap en el llistat, Però, per exemple, un dels firmants és l'Abigail Disney, que és la neboda neta de Walt Disney, dic per dir algú dels coneguts, i que diuen algunes frases tan peculiars com la següent. Diuen, tenim diners, molts, diners que es necessiten desesperadament ara i que hauran de ser necessaris en els propers anys a mesura que el nostre món es recuperi de la crisi. Diuen, no som nosaltres els que cuidem els malalts en les sales de cuidados intensius, no som nosaltres els que conduïm les ambulàncies que portaran els malalts als hospitals, no estem revestint les botigues ni lliurant els aliments porta a porta. I acaben demanant un impost a les persones més riques del planeta i acaben dient, facin el favor de posar-nos més impostos. És l'elecció correcta. La humanitat, diuen, és més important que els nostres diners. Bé, a mi m'ha impactat aquest criteri. Diuen, diuen, els problemes causats per la pandèmia no es poden resoldre mitjançant la caritat. Això és veritat, i per tant m'agrada la crida, perquè algú podria dir, bé, doncs escolta, que el donguin els diners, no cal que els obligui l'Estat. Però jo crec que el missatge que diuen ells, que imagino que ha d'haver-hi una certa coherència en el seu discurs, i per tant m'imagino, i això sí que no he pogut esbrinar, que també són donants d'importants quantitats mitjançant la caritat, diguem-ne, o la donació, diguem-ho així, el que venen a dir és que no es tracta d'això, sinó que es tracta de que realment tant aquests 83 com els centenars o milers de multimilionaris que hi ha al món, més en aquesta situació concreta d'enorme crisi econòmica que se'ns ve al damunt, o bé, que ja tenim al damunt, després veurem algunes dades, doncs siguin un impost, els impostos, els que facin realment que aquestes persones, que com diuen ells i comencen dient tenim diners, molts diners, els paguin, perquè és la seva contribució que ha de ser necessàriament obligada. Uh-huh. Una notícia estranya, Joan? Bueno, en fi.
Mira, m'agrada molt aquesta iniciativa, perquè ara, mentre ens ho explicaves, pensava... Està bé que no donguin precisament diners, perquè quan els rics donen diners, i això ja ha passat en altres crisis, un té la sensació de que els hi seran retornats a base de bé, és a dir, doblant o triplicant el que ells han donat.
Sí.
I contràriament, si se'ls apugen els impostos, això no té per què passar. Per tant, em sembla una bona iniciativa.
Que la primera resposta d'algú podria ser, doncs, que els donguin, i ells diuen, no, a part que els donguem o no els deixem de donar, que et dic no ho sabem, o si més no jo no ho sé, doncs el que diuen és que ha de ser una articulació jurídicament sòlida i que realment sigui obligació de pagar aquests diners. Perquè, com tu bé dius, també ja coneixem, no sé si aquests multimilionaris, però en qualsevol cas els milionaris també, que al final, com tu bé dius, a través de societats, de mecanismes, diguem-ne, fiscals complexos, fins i tot les petites o no tan petites donacions acaben revertint amb un, no solament amb un decrement, sinó amb un augment de les seves disponibilitats dineràries. En fi, una paradoxa també.
Malgrat tot plegat, ens falten mans.
Sí, ens falten mans. Això és el que diu el president de Càritas de Lleida, Rafael L. Puz, i que, tot i que saps que en aquest programa no m'agrada parlar massa de la Covid ni d'aquesta actualitat tan immediata, no puc deixar de dir, doncs, que la situació a Lleida, jo aquest sector l'he treballat força professionalment fa molts anys i molts anys que s'arrossega, no el de la Covid, sinó el d'aquesta situació de misèria d'aquests temporers que arriben irregularment, molts d'ells, altres no, altres arriben amb contractació amb origen i tal, però les condicions de vida en les quals fan que molts d'ells fins i tot dormin al ras als carrers de Lleida. Aquest any, per cert, l'Ajuntament se l'ha de felicitar perquè ha acollit més de 300 temporers, Déu-n'hi-do. Vull dir.
Fira a Lleida, si no m'equivoco.
A Lleida, sí, estem parlant de Lleida. I aleshores, doncs, escolta, saps què passa? Que els voluntaris, molts de Càritas i de l'altra Fundació Social Arrel Sant Ignasi, que són les dues entitats molt importants i molt potents a Lleida, esclar, molt és gent gran, i aquesta gent gran justament són els que més precaució han d'anar, i per tant es fa aquesta crida des de Lleida perquè busquen gent jove que pugui col·laborar amb l'acompanyament que fan aquests voluntaris de les entitats que hem anomenat per atendre i col·laborar, diguem-ne, en la gestió d'aquestes persones. Perquè, mira, parlant de Càritas també, doncs Càritas de Vic ha posat damunt de la taula unes dades que a mi m'han deixat parat i no he tingut temps de ratificar-les o de contrastar-les, però si són així... Bé, per exemple, Càritas de Vic ens diu que de 1.000 famílies ateses durant aquesta crisi, concretament, se'n desprèn que les llars que no tenen cap ingrés, suposo que es refereix a aquestes 1.000 famílies, passen del 8% al 23%. Mm-hmm. I que alhora ha dit que de les llars analitzades, aquestes, el 33% ja no tenen cap mena d'ingrés. Bé, per tant, la situació realment s'està convertint en una situació molt i molt complexa, i a la vista de com està aquests rebrots del virus i del que pugui passar en els propers mesos, jo crec que aquí els cristians, tota la població, però jo em refereixo ara i crido sobretot a la població cristiana, catòlica, doncs aquells que puguin, sigui a través de donacions a alguna d'aquestes entitats, sigui a través, si no hi ha disponibilitat de donacions, sigui a través del treball personal, sigui a través de moltíssimes maneres, col·labori d'alguna manera perquè el que se'ns ve al damunt és gran I aquí és quan hem de demostrar, diguem-ne, que més enllà de les paraules, doncs hi ha aquesta solidaritat i aquest missatge evangèlic, diguem-ne, que s'ha entès.
Ara que em parlaves dels temporers, Àngels, aprofito primer perquè ets un expert en el tema de migracions, i segon perquè precisament avui, a micròfon tancat, ho comentàvem tots els membres d'aquest programa, i parlàvem una mica de la qüestió dels temporers i jo exposava una mica els meus neguits, no? Els meus neguits, i m'agradaria saber la teva opinió respecte a tot plegat i arran del que està passant amb tot lo de la Covid-19, versen sobre... És a dir, hi ha un fet gairebé inqüestionable, i és que si hi ha hagut un brot al Segrià, en part, és evident i és científicament comprovable que això ha passat perquè han vingut migrants en situació irregular que, a més, han dormit al carrer. Bé, si dius això, que no deixa de ser cert, però una part de la certesa, se't pot acusar de racista. A la vegada, si venen temporers migrants il·legals al Segrià, entenc, com podria entendre qualsevol persona, que és perquè se'ls dona feina. I a la vegada també, si també dius això, a Lleida molesta molt perquè això no ho fa ningú. La meva pregunta és, si no ho fa ningú, com és que venen?
Mira, aquest és un problema que té múltiples vessants i cares. És un problema polièdric que no es pot afrontar des d'una sola perspectiva, sinó de perspectives, entenc, molt diverses. D'una banda, és veritat que hi ha una qüestió, que és que aquests temporers n'hi ha de tota mena, torno a insistir, hi ha gent que viu permanentment a Lleida, que treballen allà i en aquesta temporada van fent la viu-viu i en aquesta temporada s'activen per treballar, n'hi ha que venen amb contractes ja en orígens, en aquest sentit ha fet bona feina la Unió de Pagesos, i n'hi ha que, com tu bé dius, efectivament es desplacen d'una forma administrativament irregular i arriben aquí buscant, i evidentment si es desplacen és perquè finalment alguns d'ells, si més no, troben alguna cosa, vull dir, troben feina i per tant troben alguna disponibilitat econòmica. Però jo crec que el principal tema és justament el de la inspecció de treball, vol dir que es garanteixi que totes les persones que tenen un contracte de treball, un contracte d'acord amb els convenis, i que d'altra banda, entre les patronals, per tant vull dir els propis pagesos i les administracions, cerquin espais on puguin allotjar-se amb unes condicions d'higiene i de dignitat raonables. Això algú pot dir, val diners, doncs d'acord, doncs haurem de pagar una mica més cara la fruita. És a dir, la fruita en aquest país, a hores d'ara, i la fruita de temporada és molt barata. És sí, molt barata. Si comparem, només cal sortir una mica del país cap al nord per veure quina diferència hi ha entre el preu que paguem nosaltres per la fruita i la que paguen altres països. Bé, per tant, si el quilo de pomes o el quilo de peres s'ha d'incrementar uns cèntims perquè això suposi uns allotjaments i unes condicions de dignitat, jo crec que molts, tothom, i si no tant se val, han d'estar disposats a pagar aquest preu una mica més alt per la fruita. A partir d'aquí es podrien començar a resoldre algunes condicions. I jo no crec que fer una anàlisi de la realitat com el que fas tu a certesa signifiqui res a veure amb el racisme. El racisme vol dir, i no ho oblidem d'una vegada, vol dir hostilitat contra determinades persones només per raó de la raça. De la raça, del color de la pell, etc., del lloc de provinença. No té res a veure amb situacions objectives que s'emmarquen en una situació de tipus laboral. Aquest és el meu criteri, Joan.
I jo que t'agraeixo que ens parlis avui també d'això que està d'actualitat. Nosaltres que intentarem parlar i abordar el tema de forma més extensa aquest proper dijous en aquest programa. Àngel Miret, no es dona temps de més, tot i que quedava algun tema més per comentar. Seguim comentant tota l'actualitat social el proper dimarts, et sembla?
Molt bé. Em sembla que és l'últim dia de la temporada, Joan.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Molt bé.
T'acomiadarem com Déu mana.
Com bé.
Moltíssimes gràcies. Una abraçada, Àngel.
Adéu-siau, adéu.
Nosaltres que seguim amb bona música quan arribem a 3 quarts de 10 del matí i ho fem amb Manu Guix versionant un dels grans, l'Estaca.
Carros veien passar. Sisè, que no veus l'Estaca, on estem tots lligats? Si no podem desfer-nos-en, mai no podrem caminar. Sí.
Ràdio Estel.
Vols conèixer en profunditat els personatges de l'actualitat?
Vols compartir una estona amb els noms del moment?
A Ràdio Estel, El Protagonista.
Un programa on conversarem amb personalitats destacades del món de la cultura, de la política, del món social i molt més.
Els dimarts a les 8 del vespre, comparteix una estona amb El Protagonista.
A Ràdio Estel. Quan sortim de casa, sortirem a un món més solidari i millor, en el que hem de cuidar el bé comú. L'economia estarà ressentida i cal que entre tots li donem una empenta. Et presentem Tres Regalos Solidarios, la iniciativa social sense ànim de lucre per ajudar-nos a recuperar l'economia. Quan surtis de casa, fes tres regals. un a tu mateix, un altre a un ésser estimat i un altre a algú que no coneguis a través d'una fundació, d'una ONG o de l'Església. Descobreix la iniciativa social que pot ajudar-nos a recuperar l'economia a tresregalossolidarios.com.
A primera hora, amb Joan Trias.
I a aquesta hora que us volem parlar d'un llibre. Postales de l'Este. Són unes postals que rep una noia per sorpresa i que de cop se n'adona que han estat escrites per la seva mare, una presonera amb feines de traductora al camp de concentració d'Auschwitz, on hi va escriure la memòria de molts dels deportats del camp. Així comença aquesta història, un relat dur però esperançador de Postales de l'Este, de Plaza i Janés, escrit per Reyes Monforte. Reyes Monforte, molt bon dia, buenos días.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Buenos días.
Déjame empezarte a preguntar, ¿qué te empuja a escribir sobre un sitio tan duro como es Auschwitz?
Bueno, que es parte de nuestra historia, que es parte de incluso de nuestra memoria y que no tenemos el derecho de olvidarlo porque puede ir en contra nuestra. Es verdad que este año, en 2020... que lo llevamos guapo este año, por cierto, pero sí, se conmemora el 75 aniversario de la liberación del campo de Auschwitz. Se liberó por el Ejército Rojo en enero de 1945, pero todo aquello que provocó la construcción y la aparición de Auschwitz, del Tercer Reich, del Holocausto, de la Alemania nazi, es decir, el odio, el racismo, la intolerancia, la intransigencia, la violencia, la maldad, todo eso no se quedó enterrado en el campo de Auschwitz. Eso sigue en nuestro tejido social como sociedad, eso sigue en nuestro ADN, en nuestra condición humana. Y sigue y está esperando a que ocurra cualquier cosa, explorar y volver a complicarnos la vida. Por eso hay que tener la historia siempre muy presente. No reescribirla, sino recordarla, estudiarla. Tener constancia de ella.
Ahora nos hablabas del odio, de la maldad, del fascismo, del racismo. ¿Cómo encuentras dentro de un campo donde hay todo eso esperanza?
Pues gracias a las víctimas. Postales del Este es una historia ambientada en Auschwitz, pero es una historia de buenos y de malos. Los malos eran los nazis y los buenos eran las víctimas. Y insisto en esto porque no se puede ser neutral en este tipo de cosas. Y bueno, gracias a las víctimas en el campo de Auschwitz, que yo lo suelo calificar como un museo de la condición humana, porque pasó todo lo terrible que puede hacer un hombre, pero también todo lo maravilloso que puede también hacer un hombre o una mujer, ¿eh? Y la verdad es que, bueno, pues el amor, la esperanza, la amistad, todo eso vino de parte de las víctimas. Y yo creo que es más justo contar la historia de Auschwitz a través de los ojos de las víctimas que a través de los ojos de los verdugos. Aunque la historia de las víctimas también incluye, lógicamente, la historia de los verdugos, porque escribieron la historia de Auschwitz en su propia piel.
Ahora relataba un poquito el inicio de esta historia, estas postales del Este que recibe una chica y por sorpresa pues son postales de su madre, ¿no? Que quería guardar la memoria de muchos deportados del campo, y mucha gente dirá, una bonita novela, sí, pero basada en hechos reales.
Sí, Postales del Este está todo lo que se cuenta en Postales del Este sucedió de verdad, es decir, lo he novelado, pero no ficcionado, porque yo creo que Auschwitz no tolera muy bien la ficción. Fue tan terrible y fue tan bestial que no hace falta que ningún escritor, ningún guionista nos pongamos estupendos y nos inventemos, pues como ha pasado hace poco en una serie de una plataforma digital, pues nos inventemos barracones o castigos por parte de los nazis a los prisioneros. Postales del Este tiene, como te comentaba, dos grandes protagonistas, una que es María Mandel, que insisto, los personajes que aparecen también son reales. María Mandel, que bueno, una mujer con apenas 30 años que se convirtió en jefa de campo de Auschwitz-Birkenau, y estamos hablando de 1942, cuando la situación de la mujer no era la que podemos estar viviendo ahora, donde es habitual y normal que cualquier mujer pueda ocupar cualquier cargo, pero en 1942, y teniendo en cuenta que Hitler pensaba que la mujer debía estar en casa con los niños y en la iglesia, pues imagínate cómo debía ser esa oficial de la SS para que se convirtiera en la mujer más poderosa de Auschwitz. De hecho, la llamaban la bestia de Auschwitz. Y luego, la otra gran protagonista, la verdadera protagonista de Postales del Este, es el bien. Es Ella, que es una prisionera francesa que llega al campo de concentración y enseguida Mengele y María Mandel la convierten en su mascota judía, porque primero por su belleza y segundo porque sabe varios idiomas y tiene una caligrafía perfecta. Lo que ellos no se pueden imaginar es que va a utilizar ese conocimiento de idiomas y esa caligrafía perfecta y ese dominio de las palabras para recuperar postales y fotografías familiares de los equipajes de los deportados y escribir en el reverso de esas postales y de esas fotografías los nombres de las personas que están siendo asesinadas, porque no podrá salvar sus vidas, pero sí podrá salvar su memoria, sus nombres y sus apellidos, sus historias, su existencia, que realmente era lo que quería borrar los nazis, querían borrar su identidad. De hecho, nada más llegar al campo de concentración, les quitaban el nombre y se lo cambiaban por un número tatuado en el brazo. Uh-huh. Y bueno, pues esas postales que va escribiendo con los nombres y los apellidos Ella son las postales que recibe 35 años más tarde su hija, que no sabía nada del gran secreto que guardaba su madre y que se va enterando pues al mismo tiempo que se va enterando el lector.
Una de las cosas que he leído en alguna de las entrevistas que has dado por este libro es que una de las cosas más bonitas que te han dicho de esta novela es que es una novela llena de horror.
Discúlpame, que es que se ha cortado. ¿Es una novela llena de...?
Horror.
Bueno, más que bonito, eso fue porque en una de las presentaciones virtuales, porque bueno, presentaciones presenciales por las virtuales, en una presentación que hicimos con Irene Villa de Postales del Este, uh-huh, ella me dijo, y fíjate quién es, Irene Villa, sí, de horror sabe...
Sabe un poco, sí.
Sabe un poco. Y me dijo, yo no sabía que me podía enganchar tanto al relato del horror. Porque es verdad que Postales del Este está ambientado en uno de los capítulos más negros de nuestra historia, pero está contado a través de las palabras, que es el verdadero corazón de Postales del Este, de una manera, digamos, amable. Amable, pero duro al mismo tiempo. Y se refería a eso, Irene Villa, que no podía dejar de leer la novela a pesar de todo el horror que contenía la historia, porque no deja de ser Auschwitz. Pero es verdad que se cuenta un poco el día a día de los prisioneros y sobre todo las prisioneras del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Sí. Y yo creo que igual que los nombres... humanizan los dramas, los nombres, las vivencias, los pequeños detalles que se contienen y que se cuentan en Postales del Este, también lo humanizan y lo hacen más cercano, aunque no deja de ser un relato del horror vivido en Auschwitz.
Nos queda muy poquito, pero no quería dejarte de preguntar, ¿qué ha cambiado en ti escribir un libro como este?
Pues ha cambiado muchas cosas. Es como cuando vas a visitar el Museo de Auschwitz-Birkenau, el Museo del Campo de Concentración y Exterminio, llegas de una manera y sales de otra. Sales con una perspectiva del mundo y de tu situación y de tu vida mucho más realista. Te dejan de preocupar cosas absurdas. Sí. Y bueno, he aprendido muchas cosas, pero sobre todo he podido hacer lo que piden y lo que pedían, porque cada vez nos van quedando menos supervivientes de Auschwitz. No dejéis de contar al mundo lo que sucedió en Auschwitz, porque los jóvenes son muy dados al olvido y se creen que son impunes a la historia. Y la historia nos está mandando constantemente postales desde el pasado al presente para que abramos los ojos y seamos conscientes de los problemas que nos pueden asolar. Y sobre todo he aprendido que juntos las cosas salen mucho mejor que yendo por separado. Y eso lo pueden atestiguar los prisioneros, los supervivientes de Auschwitz.
Decía Unamuno que el fascismo se cura leyendo. Doncs aquí el tenen. Postales del Este, editat per Plaza y Jané i escrit per Reyes Monforte. Reyes, muchísimas gracias por estar esta mañana entre nosotros.
Nada, gracias a vosotros. Ha sido un placer, Joan. Gracias.
Re, uns quants segons i arribarem a les 10 del matí. De seguida, Mercè Raga, que es posa ja amb les notícies, amb tota l'actualitat. A les 10 també arriba Grans Històries amb David García. A les 11 o 10, meu amb Miquel Murga. A les 12, Salut Natural per tothom. A les 6 de la tarda, el mirador de l'actualitat. La missa des de la catedral i el protagonista. Fins demà a les 8. Adéu-siau.